L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Ja tornem a ser aquí, un altre dimecres, a les 9 del vespre, a l'habitació dels pares, la porta oberta de bat a bat, perquè hi entreu, com sempre, és casa vostra. Bueno, de fet, és la vostra habitació. Bé, tornem a tenir dos convidats, avui. Avui els hi faré fer un programa una mica difícil. Vull canviar una miqueta la metodologia. Crec que aquest any hem estat molt centrats en programes molt dogmàtics, molt parlar molt de psicologia, parlar molt del que va bé, del que no va bé, de què fer, de què no fer. I, no sé, em venia de gust fer un programa per deixar-nos anar bé, molt bé. I per això, doncs, bueno, sé que també serà una mica complicat és tirar-me una miqueta a la piscina, perquè demanaré als convidats d'avui, doncs, que ens expressin emocions. Quines emocions? No pretenc, ja us ho he dit mil vegades, no pretenc fer un gran hermano, ni molt menys, sinó senzillament segurament recordar i no recordar, sinó reviure situacions i pensaments que probablement encara ara, de tant en tant, als vespres, quan ens posem al llit i analitzem què hem fet durant el dia, diem, ups, em sembla que aquí ens hem equivocat. I bé, canviarem una mica la dinàmica, perquè deixaré que ells els guiaré una mica i els intentaré treure, que avui faré jo les preguntes, i en tot cas, al final, ja faré jo una petita reflexió. Però avui m'agradaria que parléssim de ser pares i mares. Què significa? Quines pors comporta? Quines frustracions us heu trobat al llarg d'aquest camí que tot just inicieu? Perquè vosaltres dos, a més, teniu els fills molt, molt petits. Bona nit, Cristina.
Bona nit.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Doncs vosaltres encara teniu els fills petits. Una fa 7 anys que està al mig d'aquesta gran aventura. Tu en fas 5.
5, sí.
La Cristina en té una. El Xavi té parelleta. Però vull dir que és això, fa 5 anys. En realitat no són 5 anys, perquè són quasi 8, no? Amb l'embaràs, sí. I mentre t'hi poses i apareix, i en el teu cas doncs, són quasi 7, perquè entre els papers l'adopció arriba o no arriba. Suposo que aquestes emocions apareixen no només quan ja tens el teu fill aquí, sinó mentre s'està gestant, no? De la manera que sigui aquest fill. I com que justament jo aquestes emocions no les conec, sóc psicòloga, mare no, per això, bé, us interrogaria sobre això, és a dir, sobretot, imagineu-vos que tots aquests pares i mares que ens estan escoltant, que vosaltres alguns dies sou els que esteu escoltant el programa, no? De dir, ostres, m'agradaria sentir que algú també li passa això, no? La Cristina abans, fora d'antena, ens comentava que encara arriben d'una anècdota que li va passar. Però és això, que vosaltres expressésseu una miqueta, doncs això, què us suposa cada dia ser pare i mare, no? Xavi, vols començar tu?
Bueno, jo el que m'agrada de ser pare i el que és que cada dia és un repte nou, no? Cada dia no saps què et passarà, no saps en quines situacions et trobaràs, i és com si cada dia tingués un petit examen. Jo sé que hi ha preguntes que les encertaré i preguntes que les faré malament. I això, no? I sempre que això no estàs constantment, quan arribes al vespre i al llit ja estàs mort de tot el dia, penses quines coses has fet bé, quines coses has fet malament, o quines poder haguéssim de fer diferent, no? I això t'enriqueix molt, perquè veus que ells cada dia doncs, són més el teu, més similars a tu, perquè també veus que les teves paraules, tant les bones com les lentes, les aprenen ràpid, però, no sé, és un repte, és un repte.
Un repte, bon resum, un repte. Un repte que pressiona?
En determinades ocasions, sí, no et dic pas que no. Jo a vegades penso que m'equivoco en moltes coses, només per la manera de reaccionar d'ells, no? Per exemple, jo penso que la meva filla amb 5 anys que et planti a vegades cara i et faci... i et repti amb la mirada o així, a mi això penso, què estic fent malament? Perquè jo, el meu pare, em mirava amb la mirada i jo ja m'amagava darrere una porta i, bueno, i si em deia una cosa jo feia cas abans que me la digués, com aquell que diu... I ara penses, no sé si em passa només a mi, o que els nens amb 5 o 6 anys s'atreveixen a retar el seu pare i inclús a contestar-lo. I són situacions que dius, et posen al límit i sempre has d'estar a punt de reaccionar bé, no? I això costa, a vegades costa. I a vegades tens una mala paraula i ostres, doncs no l'hauria tingut de dir aquesta paraula, no? Però clar, tan important una situació en aquell moment que no t'esperaves i reacciones, doncs mira, el millor que saps moltes vegades, no? A vegades quan arribes a casa, hòstia, vols dir que aquesta paraula l'has dit bé a teva filla? Poder no, però aquell moment t'ha sortit així.
Vale, a vegades pressió. Sí. Cristina.
Jo vaig començar a tindre por ja abans de tindre la Martina, perquè em vaig posar molt malalta durant l'embaràs. Hi havia moltes pors, hi havia molts metges discutint què, com, de quina manera. Finalment va guanyar la naturalesa i vaig parir a casa naturalment, al costat del meu marit i la comadrona. I ja està, que és el que jo volia. Però al cap d'uns dies estàvem mirant Nemo i a mi em va entrar un atac de plorera i no podia parar de plorar perquè si la meva filla no em volia i se n'anava i perquè si jo no ho feia bé i si no era prou bona mare i després va sortir totes les pors, imagino que de l'embaràs, i tot el resultat de totes les pors d'aquell embaràs una mica complicadet van sortir en aquell moment. I em deien, per què plores? Que no sé per què plores, és que si no em vol.
I si no em vol.
Si no em vol, clar, si no em vol com a mare. I si em diu, jo no t'he triat i ho estàs fent molt malament. Molt malament. I si se'n va i li passen coses dolentes. Tot va sortir tot. I de cop i volta et vas relaxant al cap del temps. Quan, i si li surt la varicel·la, doncs li sortirà. I si li passa no sé què. I quan surtin les dents, aquestes pors tontes, no? I jo tenia amigues que em deien, no tens por a parir? Jo deia, no, a parir no, jo tinc por després.
Després.
Què faig amb aquella criatureta? Ho sabré fer? Després dius...
O sigui, el sentiment, la pregunta de ho sabré fer és una pregunta recurrent, que apareix.
I és una mica, no ho sabré fer, és em voldrà.
Em voldrà.
Seré prou apta per aquesta criatura? Vull dir, seré prou bona mare? És a dir, ja no parlem de límits, ni parlem d'objectius, ni... Saps? És
algo tan banal com mare.
Sí.
Seré bona mare?
Sí. Sabré quan plora, si necessita el pit o necessita que la... que la met... qualsevol coseta et feia...
El Xavi va dir que sí amb el cap, també, que consulta.
Sí, exacte, però també m'agradaria dir... O sigui, totes les pors que tens la primera vegada que ets pare, després, el segon, sembla un tòpic, però ja vas de sobrat. Ara ho sabré fer, no tinc cap problema, aquest plora perquè té gana, ja saps definitivament el que li passa, perquè dius... El primer li passava això, però el segon, i a vegades t'equivoques, perquè potser el primer plorava perquè, no sé, perquè li feia mal els queixals, i aquest altre està plorant per una altra cosa. Però ja vas molt més tranquil, molt més distès. Tens un bagatge, dius, ara ja, cap problema. Si em volen venir dos més, que vinguin.
A mi em recomanaven un segon perquè per la tranquil·litat aquesta, però clar, jo no podia arriscar-me un altre embaràs tan xungo, saps? I anar-ho esperant, al final dius, mira, el meu home deia, jo vi una mare... Per la meva filla no vull dues filles sense mare, saps? Perquè estava desquiciada. Però clar, em deien, jo pensava, ha de ser molt xulo tindre un segon fill, perquè
el disfrutes aquest... més relaxadament.
Clar, ara tens coneguts, o veus a gent amb els mateixos dubtes que havíem tingut tots en el seu moment, i quan fa això, què ets a fer? I li canvio bé no sé què, i penses, ui... perquè es confica tant i després diu, escolta, que tu feis exactament el mateix.
Per tant, sí que és veritat que el primer moment, els pares primerencs, no? La primera vegada que ets pare, és com et trontolla tot, o sigui, et preguntes constantment, et qüestiones com la teva capacitat com a pare, sí? Te la vas qüestionant...
Després et vas relaxant, i no sé si això li passa a tothom.
Sí, quan te van sortint, és el dia a dia.
Però a més, si estàs molt baix, com era el meu cas, no? Jo em vaig quedar molt baixa anímicament, i després tothom es creu, tingui fills o no, que ho sap fer més bé que tu. Aquesta nena té gana, la teva llet no és prou bona. No sé, arriba un moment que tu et vas fent petit dient, no en sé, saps? I sort que... vas a parar amb una doctora o amb algú que et diu, sentit comú, tu ets l'única que sap el que necessita aquesta nena. Aquesta nena no és obesa. Vols una nena obesa o vols una nena sana? No, vull una nena sana. Doncs ja està. És que com que jo i l'Enric som tan grossos, tothom diu que perquè és tan petita, diu, la teva llet és bona. Saps el que em dic? I clar, de fer plantejaments, clar, estic parlant dels principis. Ara,
sí.
Hi ha altres preocupacions, que no li passi res dolent. O si li passa que es pugui solucionar, que sigui una experiència, saps?
Realment aquesta sensació de protecció, és a dir, de necessitat de saber, bueno, necessitat no de saber, tampoc seria ben bé aquesta l'expressió, però És cert que, que no li passi res és algo que sempre teniu al cap?
Sí, poder, més és de saber-ho fer, de ser perfecte en tot. També és veritat que potser ara, amb internet, amb mèdies de comunicació, amb revista, amb tot, t'informes molt...
Amb l'habitació dels pares.
L'habitació dels pares, clar.
No? És broma.
Parla molt del tema, llegeix molt del tema, i tu muntes unes metes com si tu haguessis de ser perfecte i en el moment adequat has de prendre la decisió adequada i actuar d'aquella manera, i que si no s'engreixa molt pit i has de donar biberons, i això, cada casa és un món i és el dia a dia, penso que és molt el dia a dia.
Ja no cada casa, a més cada metge. Tu sí. pots trobar un metge que sigui la curva del creixement i trobes un altre dient, perdona, la teva filla està sana. Saps? I després, clar, tu has de fer vacunar o no vacunar. Vacunar els 2 mesos o esperar els 6, si estàs allà tan materna. Tot això et vas informant, però l'única que ha de prendre la decisió ets tu i la teva parella. I clar, el món...
I això és sempre, és a dir, a la mesura que creixen els nens continua sent així, que fins que aquests nens no es converteixen en persones, la decisió la prens sempre tu, perquè, per exemple, triar l'escola, què?
Bueno. Això també...
Això ja...
I a més, ara ja hem d'estar triant, a l'abril hem de triar un altre cop escola, si continua la mateixa o no, o era jo me'n recordo que va començar la guarda i ja tenia que triar a quina escola volia apuntar-la, i era com, i si m'equivoco, i si no sé què, i si... Després et vas relaxant una mica, m'imagino que ara jo porto una temporada més relaxada, però el canvi d'escola sí que també era un... Que com som, què volem. Volem que sigui feliç, que aprengui lo bàsic, no volem que sigui un coco si no lo és, saps? Volem dir, què prefereix?
Què prioritzem, què no prioritzem, estaré fent bé prioritzant això? Sí, és a dir, realment és un dubte...
Continu,
un repte, tu has definit molt bé, un repte.
Sí, home, clar, que vull dir, en aquesta vida totes són decisions acertades i no acertades. Passa que hi ha coses molt importants, com ara, per exemple, a l'escola, que has d'estar molt convençut del pas que vas a fer, no? Per desgràcia, no tothom pot sempre assolir l'escola que vol. Perquè, clar, això és un sorteig, és una rifa, i mira, doncs, tu has apuntat, no sé, a la sala i t'ha tocat les monges, o tu t'has apuntat a la Verroig i no hi ha prou plaça i te'n vas al temple. Vull dir que això no pots triar.
Sí, sí.
Jo sempre dic que, per exemple, no m'agradaria viure a Barcelona, perquè no m'hi trobaria poder petit, no? Però sí que reconec que allà pots triar molt més el tipus d'escola que tu pots apuntar al teu fill. I això, clar, ja et limita molt. Imagina, jo som el fill, vull apuntar a l'escola anglesa i a la Bon Vinci, per dir alguna cosa, aquí no pots. Vull dir, ja el que hi ha està l'escola laica, l'escola religiosa, l'escola poder que té l'educació més, no retrògrada, sinó més poder que com fa 30 anys, i l'educació poder més moderneta d'ara, no sé, és valorar molts aspectes.
Clar, és una decisió que dius, al final... És el futur del meu fill, no? Sí, això pesa?
Sí, però jo no jugaria tota una carta.
Val.
Perquè no sé si és una curassa que ens hem muntat, però arriba un moment que dius, tu la pots apuntar a aquella escola i precisament han canviat el director. Que tu, l'equip directiu que t'agradava d'aquella escola, ha desaparegut. O li toca un mestre, que igual que hi ha mestres que et fan enamorar-te de l'arquitectura o de la història, hi ha un mestre que et fa odiar les mates. El tipus d'ensenyament que té. I tu no pots dir, és que ho he fallat. No, intentem arreglar-ho. Si realment aquell nen està tan malament, perquè a vegades parles amb papes que diuen, és que el meu nen ve malament, no sé què, l'intenten canviar d'escola i el nen no vol canviar d'escola. Saps? Vull dir, no. Sí, dius, és que... Ho dic per relaxar pares, perquè jo ara me n'enric una mica, però jo vaig estar sense dormir a veure quina escola anava la meva filla, i exposant una i l'altra, i com ho feia, i quins valors, què volíem, saps? I de cop i volta és això, diuen, una rural, si de casa ens apuntem i ens anem a viure, on te sigui, no? I després diuen, perdona, la meva una rural, i això no et garanteix que el tutor que tingui estiguis... clar, i encara et posen més dubtes i així, no? Quan ja han passat aquests problemes de decisió i tot plegat, una de les coses que teníem clara era que no la volia canviar cada 2x3 d'escola. Jo tenia al costat el Puigullers, que em anava de conya, però estàvem parlant que oferien una escola allà baix i dius, després l'haurem de canviar. Per mi això era com un daltabaix, no torna a fer canvis, que després ho viuen més vells que nosaltres.
Sí, sí,
perquè
sí, sí.
Jo m'he trobat amb coses que tu pateixes més, coses sí. que ells no pateixen.
Bona reflexió, també. Mm.
La meva, li van sortir unes intoleràncies i jo vaig fer el crit al cel quan vaig tenir que treure tot el que tenia a casa que portava llet, que no podia prendre. I quan li vaig dir, mira Martina, a partir d'ara només podràs menjar allò d'aquí, diu, ah, vale, puc continuar jugant? Sí. I tu portaves tot el dia llegint ingredients a tot arreu.
Sí, sí. I com s'ho agafarà?
I quan ja pots parlar amb ells, clar, les pors de quan no poden parlar, que tu no saps el què, et sents com més desprotegit, diguéssim, i tothom en sap molt, ja et dic, tinguin o no tinguin fills, i encara que tinguin no es garantia que el seu tingui alguna cosa a veure amb el teu, perquè són individus totalment diferents. Però un cop ja pots parlar, jo recomano escoltar-la, escoltar-la molt. Uh-huh. Perquè un dia arriba i em diu, mare, jo no em vull fer gran, perquè jo no em vull morir. I es havia mort el pare d'un nen de la seva classe, i automàticament vam fer un... Enric, pots baixar, sisplau? Va dir, com enfoquem això? I se'm va ocórrer preguntar-li, per què ho dius, carinyo? Diu, és que hem anat a la fundació d'aquell d'en Miró i s'ha mort, perquè era molt vellet.
Ah.
Però no s'ha mort del tot, perquè bueno, venim aquí i ens morim, però guaita tota la seva obra. Sempre hi haurà una part d'ell amb nosaltres i tal. No? Vols parlar d'alguna cosa? Dius, no, es va posar a saltar el llit. I clar, jo ja estava amb el... Com li expliquem que un pare de la seva classe, d'una nena, això vol dir que també pot passar-te a tu, que t'identifiques.
Sí, 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 sí.
Però sort que se'm va ocórrer preguntar, i per què ho dius, això, no? Jo no vull menjar perquè si menjo creixeré, i si creixo em faré gran, i si faig gran moriré, perquè tu ets vella i un dia et moriràs. I clar, i fas allò de... I ara com ho treballem, això, no? I el que no pots fer... Ja sé que vosaltres us aniria, però trucar un psicòleg cada vegada que et faci una pregunta d'aquestes.
No ho pots fer, no ho pots fer, Cristina.
Saps? Perquè hauríem de, no. Hauríem de fer un bonus, és igual que el que es fa de la mútua.
Sí. Una tarifa plana. Eh? No, ja, més d'un m'ha demanat. Escolta, no podríem fer tarifa plana consultes? Home, no. No.
Ben un dia tinc nòvio, tinc nòvio, un 4 anys.
Sobria, que no psicòleg.
Psicòleg. Saps? Has d'anar improvisant sobre la marxa. Però escoltar-los moltes vegades... A vegades dius, ostres, va molt bé poder tindre temps lliure, poder estar per allà, encara que estigui allà mirant la tele o jugant o no sé, tu estàs allà perquè pugui preguntar coses. Si no pots, estàs treballant, però que un dels dos estigui a prop és com important. A mi em sembla, eh?
Sí.
La sensació aquesta de... Sí. Perquè com qui no vol la cosa... Com ha anat avui l'escola? Hi ha dies que no et diuen res. Hi ha dies que ve dir, hi ha una nena nova a l'escola i és una passada, mama, se senta al meu costat i no sé què. I en el pare no li ha explicat això, en el pare li ha explicat, m'han castigat a l'hora del menjador perquè no parava de xerrar. Saps? Com anar a l'escola? M'han castigat, saps?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
I en canvi, dius, mira, entre un i l'altre...
Anem traient, clar. Una pregunta. Què és el que, a on us fa més por fracassar? És a dir, quan vosaltres projecteu cap al futur i dius, a mi com a pare, Xavi, a mi com a mare, Cristina, això em fa molta por no poder-ho assolir. No ho sé, que... No ho sé. De veure reflectit en el... Perquè jo no sóc mare i no sóc pare, per tant, no puc opinar. No ho sé. Però hi ha algun fracàs o alguna percepció o possibilitat de fracàs que sí que dius...
Home, jo per exemple, personalment, a l'edat que tenen els meus fills, 5-2 anys, sobretot, el que m'interessa molt, a part d'aconseguir donar-los una educació i que siguin correctes i tal... Que, bueno, que és normal que ells pues, vagin per una banda i tu els intentis encara el parlar bé, el no enfadar-se perquè sí i tal. Jo valoro molt i sí que em frustraria el fet de que no se sentissin estimats.
Mm-hmm.
O sigui, per mi, l'estimació, el contacte físic, les carícies, els petons... A mi això ara, per mi ara és primordial.
El formar part d'aquesta comunitat...
Exacte. Jo, sí, jo sí un dia que aquella no està carinyosa o no està... M'encanta... O sigui, que en tot moment vegi que ets allà, no? El mateix que deia la Cristina, no? que hi som, que podem parlar, que ens expliqui, perquè moltes vegades és això, la Berta arriba a casa i diu, què heu fet avui a l'escola? I em diu, ai papa, per què m'ho preguntes? Dic, no, perquè m'agrada saber què fas i saber com t'ha anat el dia i tot. Ja sé que a vegades ella, clar, s'encansa de que li faci una pregunta, no? A vegades ja comença a preguntar, què has dinat avui a l'escola? Ja no comences igual i acabant t'explicant el que ha fet... Però jo dic, l'estimació, per mi, avui en dia... O sigui, que ells no veiessin que tu els estimes amb bogeria, per mi seria una frustració. O sigui, diguem...
Sí, sí, sí. No, és perfecte. O sigui, em sembla una reflexió.
I clar, a mi que es van fent grans, evidentment, preocupa més l'educació, els companys... companys també molt, el rol, tot, no sé. Per exemple, en Bernat també veus que té 2 anys i mig, però ja s'escolta molt a la seva germana i agafa molta influència de la seva germana. I clar, si agafa la part bona, cap problema, però és que tu veus la Berta que un dia se t'està enfrontant amb tu per una que no té raó, i la renyes la Berta i dius, Berta, que no tens raó, i en Bernat surt a defensar-la i dius, té 2 anys i mig i m'està cridant a mi perquè estic cridant a la Berta. I és que són situacions que dius, iròniques, dius, bueno, el nen ja és que és... I clar, aprenen molt, i és veritat que els segons germans aprenen molt, o sigui, quan diuen, no, aquest nen sap llatí, clar que sap llatí, perquè està aprenent de la germana gran, i surten molt espavilats, no? I també, clar, és un altre, o sigui, quan, no tens, quan tens un fill, ja intentes intentar carregar, però clar, quan tens 2 fills, que veus que l'altre influencia tant l'altre, dius, ostres, aquí tinc de feina ara, no?
Sí, sí, sí.
Però bueno, jo penso que és el dia a dia. A mi...
Estic molt d'acord amb el que ha dit ell, el Xavi. A mi m'agradaria que sigués persona, val? Que més que sàpiga molt bé l'anglès, que li anirà molt bé que sàpiga anglès, ser una mica autosuficient, no? Que tingui criteris, que no sé com explicar-ho, no? I moltes
no,
vegades...
No, la persona.
Mira, m'ha sortit així perquè era jo de... Que sàpiga dir no.
Sí, amb un
perquè pro... costa molt, que, això, uns, a vegades.
Uns, molt, això costa molt, l'assertivitat, dir que no.
I acabar anant cap a un costat o cap a l'altre, que no vols anar per no saber dir
no...
no? Perquè t'han dit, no, és que...
Per no tenir aquest criteri. Jo sempre, en molts programes he repetit que per mi la base de tot en aquesta vida, per viure una vida sana a nivell emocional, és la llibertat individual. Si tu ets lliure per decidir el que has de fer, sabent quines conseqüències té aquesta decisió que prens lliurement, no hi ha cap problema a la vida. Sempre seràs sana. En el moment que tu no tens les eines... per decidir lliurement, automàticament poden passar coses com aquesta. Per tant, per mi la premissa, i això ho transmeto molt en les escoles que a vegades doncs, em deixen anar a fer xerrades amb els adolescents, que m'ho passo bomba, justament per prevenir conductes de risc, és la base que jo els hi plantejo. És a dir, sigueu lliures. I lliures no vol dir que puc trepitjar el que passa pel carrer i anar amb una moto per un carrer peatonal. No, no. Lliures significa que sé qui sóc, sé com sóc i fins on arribo, i jo puc decidir què vull fer amb mi mateixa. Això una mica seria, jo crec que aniria per aquí, no? O sigui, aquesta capacitat de criteri, de ser persona.
Clar, és molt important. Si et sents estimat, és molt important. Si tu tens un entorn familiar on et sents recolzat... El que passa que un dia em van fer aquesta pregunta, així, en plan col·loquial. Jo vull que sigui bona persona. No ens equivoquem, eh? Jo conec moltes bones persones que m'han putejat, parlant sí, sí. Clar... Sí. I és molt bona persona, però, ui, com veu, quan veu no sí. Té amics. És molt bona persona, però dius, a veure, tenim una mica de criteri, no? De dir...
Sí. No, no, això, que sigui persona. I la persona es basa per aquí, està bé. Se sentin estimada i ser persona. Dos coses que, no sé, em semblen... A més, jo preguntava per frustracions i em sortiu per positivitzacions, que això encara està molt més bé. Nois, aquí us felicito.
Què sí? Vol dir, frustracions?
Exacte, no? Que fracàs, jo fracàs, no? Una cosa, molt, molt ràpidament. Com, no sé si podríeu definir amb una sola paraula què és ser pare o ser mare, però les bondats, o sigui, lo bo de ser pare i ser mare. Si jo us pogués dir, mira, dieu-me 2 coses que diguis, és que hi ha moltes coses que sí, que pateixes, que és un repte, que és una pressió constant, que és una sensació de patir també constant, però noi, també a mi m'ha significat això i això. Què diríeu?
Jo, és a veure, la felicitat que radien, perquè jo veig aquests contrastos de que pot estar enfadada amb tu fa 10 segons i al cap de 10 segons més la tens a sobre riguent i jugant i a mi la felicitat que radien per mi és la que m'omple més com a pare. I quan es dormen, per exemple, sembla tonteria, però a vegades quan estan dormits, allò agafar-los i canviar-los al sofà al llit o així, i veure'ls allà dormits, et dona un relaxament tal que te'n vas dormir tan satisfet.
Això, no?
Exacte. A vegades la gent es pensa, vaig pel carrer amb uns amics, i on aneu? I jo els dic, a cansar els nens. I es posen a riure, què vols dir? Pues a cansar els nens, perquè si no, després no em dormen, no? I és veritat, el moment del vespre que els veus tots dos dormits i dius, ho estàs fent bé.
Els angelets,
no? Amb el simple fet de que està dormint, sembla com si... Sí, sí. Jo dic, mira, un dia més que ha passat, no? I que...
Els tinc a casa, els acullo, l'hora de dormir estan
exacte.
Arropats...
Quan estan malalts ho passes fatal, perquè saps què tenen, que si ara té febre, que si ara... però quan estàs tan bé dius, mira, un dia més i s'ha acabat el dia i com que li dius, pon el sol i per mi és el més important és això, és la felicitat del dia a dia.
Del dia a dia, molt bé. Cristina?
No val, perquè ho fa bé. Sí.
Sí.
En certa manera, ve ser
clavat,
això,
no?
Ve ser això i jo he après moltes coses de la meva filla, moltes. Tu et penses que vas de lista per la vida i de cop i volta hi ha un marrec que no treu dos pams de terra, que et fa qüestionar coses i que et pregunta coses i que fa retibilitzar coses, coses que, això és així, per què és així? I per què és així? No? I clar, dius, clar, i per què és així? No? I ara, que ja podem parlar més, a vegades dius, aquesta personeta, que jo tenia tanta por, ostres, ma germana em diu l'altre dia, et puc deixar un conill, que me'n vaig de vacances, i una llista, amb el conill ha de menjar això de tal hora, no sé què, i al final vaig dir, la meva filla té 7 anys i encara està viva, te'n vas 3 dies, jo crec que quan tornis el conill estarà en condicions. Imagina que si el deixes anar, mossega i s'escapa i no sé què. I clar, dius, ostres, o veus raonaments, no? O jo que faig espectacles, veure amb una altra nena jugant a fer espectacles que tu has fet, no? I de dir, això d'aquí és la meva filla, que està escarnint la seva mare. I a vegades, això també a vegades per negatiu, eh? El fet de sentir-te identificat, de dir, acaba de fer de mi, tant amb lo bo com amb lo dolent. Perquè a vegades ha sortit amb alguna paraulota que dius, mare, si ho acabes de dir tu.
Sí, i aquí aguanta.
Perquè t'has enganxat el dit amb la porta de la nevera i has deixat... I després, i veus que i dius, som... I per l'altra banda saps que és un individu únic, no? Que no ha de ser com tu, però que hi ha coses de tu que se t'han enganxat, que et dic que hi ha coses que sí, que dius, oh, que guai, i altres que dius, això no calia tampoc. Abans, aquesta tossuderia no calia, però almenys...
Ja està allà,
venia
és allà.
Venia en el paquet, no?
Molt bé. Bé, veig que el Xavi ens ha hagut de deixar corrents de pressa, no per res, se li estava fent tard, ha marxat. Bueno, moltes coses, no? Moltes emocions, a vegades, concentrades, no? L'alegria de veure'ls créixer, el que comentàveu ara de la felicitat del dia a dia, de veure'ls dormir, de tenir-los allà, però al mateix temps, doncs, el neguit sobretot dels primers moments... Però, en resum, tot passa, no?, aquest neguit.
Però hi ha una cosa, a vegades no ets conscient d'això, ara perquè fan la pregunta, o a vegades et preguntes com et va la vida, com et va amb els teus, però no és una cosa que et vagis preguntant per què és xulo tindre fills. Ah, s'estimo molt perquè no sé què... No, és al revés. De cop i volta passa alguna cosa en el teu entorn proper o d'algú que coneixes... O veus una pel·lícula, estàs mirant una pel·lícula i et poses a la pell d'aquells pares que han perdut aquell fill... I dius, jo moriria. I et mors per dintre. I després et pregunten, per què és xulo tindre fills? No ho sé. Sé que si no, no la tingués em moriria. Saps? La sensació és aquesta. Després, si vas a buscar i a matitzar, m'ha anat molt bé que el Xavi parlés primer, perquè així recol·loques els teus sentiments una mica, no? Dient, de fet, és això, m'agrada molt compartir això amb ella, m'agrada molt quan d'allò... O quan diu, avui tens festa, que jo treballo els caps de setmana... Podem anar a esmorzar a la cafeteria les dues juntes? I clar, dius, ai, quina cosa tan tonta. Però com que és una cosa que no podem fer mai, quan ho fem és com una festa, no? I són petites coses, i és el dia a dia, que és el que deia el Xavi. Però que no és una cosa que tu li preguntes a algú pel carrer i et dirà, jo què sé, mal de caps porten els nens, saps? Perquè no s'ha parat a pensar, potser, el que t'aporta, no? Compartir aquestes coses, no? Clar, quan no el tens, com que no ho saps, no passa res. No hi és i ja està. Però un cop ja l'has tingut, ara ja forma part. Encara que hi ha dies que diguis, podries dormir una mica més, sisplau, no? O el llit és del pare i meu. No, què fas aquí al mig nostre, no? I després dius, que guai, no?
Sí, sí, sí.
Bueno, és que no sé com explicar-ho, sí. Jo crec que s'entén.
S'entén,
no?
Perfectament, s'entén perfectament. De fet, bé, més que res, avui volia això, no?, canviar una mica i donar-li en el programa, perquè és veritat que aquesta temporada hem anat molt com això, no?, molt en tema, no?, com amb temari, no?, de llibre, i donar-li aquest toc, doncs, més de proximitat, no?, de dir, escolta, el nostre dia a dia de pares i mares al final no és si limitem bé, si no limitem bé, si triem bé les extraescolars, sinó que al final la nostra realitat com a pares i mares és el veure'ls créixer cada dia, el saber que estan sants, el saber que tu aportes aquella part que els ajuda a estar bé i a compartir, no? Al final, el que en trec de tots dos és que el compartir és el que dona la base de tot, no? Aquesta sensació de estem compartint alguna cosa important, no? I bé, fins aquí, és a dir, realment el que volia doncs, és això, dotar d'aquesta proximitat i no parlar tant jo. També tenia ganes d'un programa més aviat dedicat a tots vosaltres. Que és cert que sí, que n'hem fet, i sobretot al principi van haver-hi els programes també de que només parlaven els pares, que van ser molt divertits, els que deien, bueno, com a pare, com a pare home, com ens sentim, no? Amb tot plegat, amb la nostra paternitat. I sí, potser van ser més distesos, però bé, em feia gràcia doncs, aquesta aproximació. I d'alguna manera fer un petit homenatge als pares i a les mares, perquè també és veritat que últimament, des de fa temps, hem agafat una mania, tots com a societat, que jo la trobo força lletja. I també és veritat que últimament la reclamo molt des d'aquests micros i potser no sóc jo, perquè jo no sóc ningú per alliçonar a ningú, no? Però sí que... I a més, em remeto sempre molt a la cultura anglosaxona, no? I potser es pot interpretar que la cultura anglosaxona és boníssima. No, com a tot arreu, a totes les cultures hi ha coses bones i coses dolentes. I justament el que jo crec que ens passa com a societat és que fa massa temps que en comptes d'acceptar de quina manera ens hem fet les ferides, el que fem és llepar-nos-les dient que és que ens les han fet els altres, aquestes ferides, no? Estem buscant constantment responsables dels nostres fracassos fora de nosaltres mateixos. I en aquesta mania que hem agafat, en el món de l'educació, veiem... Hi ha coses boníssimes i ho sabeu que jo així ho penso, que els nostres infants i els nostres adolescents són fantàstics, però és veritat que les notícies que rebem doncs, sempre són com negatives, no? De molt fracàs escolar, de nens que no saben llegir, de nois i noies de 16 anys que no saben passar-s'ho bé sense veure, etcètera, etcètera. I en totes aquestes circumstàncies negatives, els que ens dediquem al món de l'educació, l'únic que estem fent és dir és que això és culpa de que els mestres no fan bé la seva feina o això és culpa de que els pares no acaben de fer bé tampoc la seva, però poques vegades hi ha una autocrítica per part de tots nosaltres, el que dic, no? La mania aquesta de ens llepem les ferides dient que ens les han fet uns altres en comptes de preguntar-nos per què finalment hem arribat a ferir-nos d'aquella manera. Eres un petit gra de sorra que volia portar en homenatge als pares i a les mares que el 90% segueixen sent els pares i mares que hem tingut tota la vida, perquè tota la vida hi han hagut pares i mares i tota la vida s'ha fet bé, perquè la societat al final ha anat evolucionant fins on som ara. Que podríem criticar moltíssimes coses, que podríem discutir si és un bon sistema o no, però jo al final sempre dic el mateix. No sé quina classe de sistema, el que sí sé és que cada vegada som menys violents els uns amb els altres. Cada vegada la societat, la gent del carrer, no estic parlant de grans guerres, evidentment em podeu dir, mira, Síria fa un any que s'estan matant. Sí, sí, és cert, però és que fa 60 anys a Europa, ens matàvem a Europa, es mataven al Japó, es mataren als Estats Units perquè també tenien una guerra de no sé què i ens matàvem tots entre tots. Ara estem arribant a un punt en el qual, sí, ja ho sé que podem discutir, però és veritat que d'alguna manera... pau social entre nosaltres, entre la gent que viu al carrer, hem millorat moltíssim les nostres relacions en el nostre dia a dia, en l'entorn més proper, que al final és el que importa, que és el que es va fent, es van fer més extens. Per tant, tan malament no ho devem estar fent. I enllaçant amb el que deies, Cristina, potser ara que ja per fi sabem com educar persones, ens exigim massa en educar màquines del coneixement. I potser avui, amb aquest petit espai que em deixa Sant Celoni, les ganes que tenia era de veure uns pares que quan se'ls hi pregunten per fracassos o pors ho transformen automàticament en reptes i en objectius positius. Per tant, repeteixo, potser sí que ja estem formant persones. I bé, fet aquest discurs una mica, no sé si dir-ne polític, però sí social, tenia ganes de fer-lo perquè porto molt de temps només fotent-vos canya i també dir-vos que mireu una mica, reflexionem entre tots, estem en un moment de crisi, els psicòlegs estem demanant que s'acabin ja aquestes males notícies perquè és veritat que això fa portar la gent a un extrem de frustració tan gran que perd el cap. i d'alguna manera volia un foradet per dir, és cert, les coses potser no estan tan bé com ens pensàvem que estaven fa 3 anys, però el que jo llenço és, de veritat, no estan tan bé. De veritat, no creieu que estem creant persones? Ara sí que sí, perquè jo sí que ho crec. I al final això és gràcies a pares i també a mestres. Per tant, d'alguna manera també estaria bé firmar la pau social entre aquests dos col·lectius. Des d'aquí, reclamant, bueno, més que reclamant, ensenyant el repte que suposa ser pares, us dedico aquesta cançó a tots vosaltres, que és la cançó de No hi ha cim prou alt, que em sembla que representa molt bé el que s'ha estat parlant aquí, la versió en català. I no me la feu dir en anglès perquè no, el meu accent no és prou correcte. Doncs bé, aquí us deixo amb aquest petit homenatge a tots els pares i mares de Sant Celoni i fins al dimecres que ve, aquí us espero. Una abraçada.
Smash that.